La classe política és cada vegada més conscient que s'ha de moure en matèria d'habitatge davant la urgència de tants i tants ciutadans que no poden accedir a un habitatge digne. El mateix dia que Junts ha anunciat que ara sí permetrà que es debati al Congrés la llei per intentar que el lloguer de temporada no sigui la via per seguir encarint els preus, el govern espanyol s'ha reunit amb una trentena d'entitats del sector. La promesa de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ara mateix pot semblar utòpica a molts ciutadans.
El gobierno no va a parar hasta haber concluido, hasta haber solucionado el problema de la vivienda en España.
Catalunya nit. El Fons Monetari Internacional situa Espanya com l'economia avançada que més creixerà aquest any, per davant del Regne Unit o d'Alemanya, mentre que a nivell global l'economia es refreda per les guerres i la inestabilitat política, l'organisme creu que les exportacions, el turisme o el consum a Espanya permeten augurar un creixement del 2,9%. També millors previsions que les dels Estats Units, on hi ha incertesa per saber qui serà el pròxim president. Avui falten exactament 15 dies per les eleccions. Connectarem amb Francesc Garriga perquè ens expliqui amb quina situació encara en Donald Trump i Kamala Harris aquestes dues setmanes. Els debats per aconseguir votants seran el punt de partida de la secció d'aquesta setmana de la nostra biòloga. L'Anna Ramon ens explicarà, per exemple, que ells... Els cérvols, amb les seves brames, també podríem dir que pugnen per guanyar vots. També sabrem quin ha estat escollit com a millor bar del món en la llista dels 50 Best, els 50 millors. L'any passat va ocupar el primer lloc el CIPS de Barcelona. El Girona està jugant ara mateix a Montilivi en partit de Champions contra el Bratislava. L'estem retransmetent per Catalunya Ràdio i en aquest informatiu us anirem informant del més destacat que vagi passant. Són les 10:03. Ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
La polèmica de l'habitatge sacseja els carrers i el debat polític, i en aquest àmbit, el polític Junts desbloqueja la discussió d'una nova proposta per regular els lloguers de temporada al Congrés dels Diputats un mes després d'haver-la tombat. Ha passat aquest vespre, unes hores després que Esquerra Republicana hagi registrat una nova proposició de llei amb algunes modificacions que permeten als de Puigdemont obrir la porta a la tramitació. Tot i que això no vol dir que l'acabin aprovant. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Perquè tampoc diuen que els acaba de convèncer del tot la nova música que sona d'aquesta proposta.
A veure, Junts creu que els canvis introduïts respecten les competències de la Generalitat, però la diputada Marta Madrenas deixa clar que no estan d'acord amb el model.
Per tant, nosaltres sempre hem pensat que els parlaments són per parlar i, per tant, doncs, iniciarem les converses. Únicament és aquest el compromís. Nosaltres sempre estem disposats a parlar i a negociar tot el que faci falta, independentment de que seguirem defensant els nostres models en tots els àmbits, també en el d'habitatge.
Anem una mica al detall. Una de les modificacions introduïdes preveu que els lloguers de temporada puguin ser de fins a 9 mesos, com els cursos acadèmics, i no de 6, com deia el text anterior. A més, preveu que calgui comunicar la subrogació dels contractes al propietari de l'habitatge. Aquests són un parell de canvis, tot un seguit de modificacions que feien molt difícil rebutjar aquesta nova proposició, segons deia confiada la diputada republicana Pilar Vallugera unes hores abans del pas de Junts.
Perquè era incomprensible aquesta alineació de Junts amb PP i amb Vox. i per tant, d'alguna manera, el que fem és obrir el marge de joc perquè es puguin posar mínimament al costat de les classes populars del país.
Diem que la classe política s'està movent, un tema que preocupa molt, i una mostra avui mateix. Demà, la compareixença al Congrés de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, però és que abans ella i el president Sánchez avui mateix han celebrat una macroreunió amb el sector. Què n'ha sortit, Carme, d'aquesta reunió?
Doncs mira, potser demà la ministra anunciarà compromisos en ferm, però avui el cap del govern espanyol el que ha promès ha estat més regulació per solucionar la crisi de l'habitatge. A Rodríguez li plouen crítiques de tot arreu. Des del seu soci de govern, Sumar, que l'acusa d'inacció a les protestes al carrer. De fet, a València hi ha una acampada pacífica des de dissabte. O sigui, que la de demà, Manel, serà una intervenció amb molta tensió i ho explicarem aquí, al Catalunya Nit. Però avui, què ha passat avui? Doncs que Sánchez i Rodríguez s'han envoltat d'una trentena de representants de la banca, els sindicats, diverses associacions, però amb l'absència del sindicat de llogateres. Nosaltres hem pogut parlar amb alguns dels assistents. La PA ja ha estat convidada per primer cop. Segons el seu portaveu, Paco Morote, Pedro Sánchez ha diagnosticat que cal més habitatge públic, però ell li ha recordat que abans de construir calen mesures més urgents.
I que el problema existe ahora. Y que, por tanto, lo que habría que hacer es movilizar cerca de 4 millones de casas vacías, de viviendas desocupadas, que según el Instituto Nacional de Estadística existen en el país, y ponerlas en uso, aunque sea mediante cesión temporal, pero en uso mientras se construye.
També hi havia el president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya, Joan Ràfols, que ha valorat positivament la voluntat del govern d'abordar aquesta problemàtica des del diàleg.
Una problemàtica pues, que s'ha anat agreujant i, com d'alguna manera reconegut el propi president del govern, per la inactivitat d'aquests 10 últims anys després de la crisi immobiliària de 2008 en matèria de política de vivenda. Tot s'ha de tornar a construir un sistema de política de vivenda.
I Comissions Obreres, que ha demanat solucions a curt, mitjà i llarg termini per al problema de l'habitatge, com ara fer complir la llei que en limita el preu a les zones tensionades, que només s'aplica a Catalunya.
Per tant, tenim el govern espanyol amb aquesta macro trobada i, per altra banda, el govern català, que també pren mesures en matèria d'habitatge.
Doncs sí, ha llançat un pla perquè en els propers 20 anys els municipis amb més problemes d'habitatge tinguin un 15% de pisos socials i un 9% siguin de lloguer assequible. Aquesta és una de les mesures previstes, és que quan s'urbanitzi algun terreny, la meitat del sostre residencial sigui per norma general de protecció pública. Es tracta d'un pla que, segons l'executiu, estava previst en la llei de dret de l'habitatge del 2007 del president del govern José Montilla. Ara s'ha repescat, perquè, segons ha dit la consellera Sílvia Paneque, és imprescindible per planificar i construir la quantitat de pisos públics que marquen els estàndards europeus.
Representa un full de ruta ambiciós en matèria d'habitatge pels propers 20 anys. És a dir, aquest pla territorial sectorial d'habitatge el que fa és marcar els objectius de 5 anys en 5 anys, quinquenals, fins a 20 anys per assolir aquest 15% d'habitatge assequible a Catalunya.
I encara un protagonista més, perquè, com deies, aquí en el tema d'habitatge es mou tothom, doncs avui ha entrat també en joc la Sareb, el que coneixem com a Banc Dolent. S'han reunit per primer cop amb la consellera Paneque i la Sareb s'ha compromès a informar la Generalitat dels actius que té a Catalunya. També estudiarà formes de col·laboració per augmentar el parc d'habitatge públic.
Molt bé, i un tema relacionat que hem conegut fa pocs minuts és que el Congrés ha aprovat una proposició de llei per obligar la banca a renegociar les hipoteques variables firmades abans del 2011, on no s'especificava clarament la fórmula per calcular les quotes mensuals.
Aquestes són les anomenades hipoteques REDL, que aparentment ofereixen o oferien condicions molt atractives als clients, tal com ha explicat el matemàtic Guillem Bou, autor d'un informe que ha servit per elaborar la proposició de llei.
Te deien que era una hipoteca amb facilitats de pagaments, i això ho deia la publicitat. El que no et deia és que no hi havia tal facilitat de pagament. El que hi havia era que tu pagaves interessos sense saber-ho. Durant 15 anys de 30 pagaves interessos i després, quan anaves als segons 15, eren molts diners perquè no havies tornat res durant els primers 15 anys.
Montse Oliver és una de les afectades. Va contractar una hipoteca creixent el 2005 i va començar pagant uns 700 euros de quota.
Quan vam firmar la hipoteca no hi havia enlloc cap quadre d'amortització a les escriptures. La informació va ser nul·la. el problema és aquest, que no sabies ni on et ficaves. Estem anant a uns 1.800, 1.900 euros d'hipoteca, perquè, clar, ens toca pagar tot el que no s'ha pagat fins ara perquè no s'han aplicat correctament les quotes.
I, és clar, si no paguen, doncs podien perdre la casa, no? Doncs, segons els implicats, les hipoteques creixents afecten 1 milió de persones a Catalunya. La proposició de llei l'ha presentat Sumar i ha rebut els vots favorables de tots els grups, tret de Vox.
Molt bé, de 700 a 1.800, 1.900 euros de hipoteca. Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Carme.
Bona nit.
Quatre minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit i ara un altre gran titular econòmic que ens ha deixat la tarda i és que l'economia espanyola liderarà aquest any el creixement dels països més avançats. Aquest és el pronòstic, com a mínim, que fa el Fons Monetari Internacional, que ha elevat en 5 dècimes l'increment del PIB fins al 2,9%. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit, Manel.
Com hi hem de posar a context aquesta xifra?
Doncs mira, aquest 2,9 és una dècima més que el creixement que es pronostica pels Estats Units. I és la previsió que està 2 punts per sobre del creixement previst per la zona euro, que és del 0,8%. Espanya passa a ser, doncs, el motor que estira de l'economia europea, mentre que França creixerà un 1,1%, Itàlia un 0,7% i Alemanya s'estancarà aquest any. Per tant, tindrà un creixement zero.
Per tant, de 0 a Alemanya, 2,9 a Espanya. Quins són els motius que expliquen aquesta situació?
L'FMI parla d'una tendència general que mostra debilitat, diuen, en els països de més component industrial i que beneficia els que depenen dels serveis. En el cas d'Espanya, l'organisme diu que darrere d'aquesta millora hi ha, d'una banda, l'exportació, però sobretot el turisme, el consum privat i també els fons europeus.
Molt bé. Quan diem una dada d'aquesta, segur que tenim oients pensant, doncs a mi no em van bé les coses, per molt que diguin aquesta gent. Per tant, suposo que no tot són bones notícies per l'economia espanyola.
Ni bons pronòstics. El Fons Monetari, per exemple, preveu que la taxa d'atur segueixi doblant la mitjana europea, en el cas d'Espanya, i que els preus, tot i que s'han donat per guanyada la guerra contra la inflació, creixin més que els dels nostres veïns. Altres sectors, recordem-ho, alerten que tot i liderar el creixement, la renda per càpita espanyola, la riquesa total, si la repartíssim entre tots els ciutadans, està per sota de l'europea i no s'escurça la diferència, sinó que s'està incrementant.
Molt bé, hem parlat d'Espanya, dels països de l'entorn. Si obrim la mirada al conjunt de l'economia mundial, quines són les previsions de l'FMI avui?
Doncs el Fons Monetari detecta una situació d'estancament, tant per aquest any com pel que ve, però en economies de renda baixa i en desenvolupament hi ha hagut importants revisions a la baixa vinculades a la intensificació dels diferents conflictes. L'economista en cap, Pierre-Olivier Gourinches, ha alertat que cal preparar-se per noves situacions de risc.
What risks are the ones that we think are the most relevant?
Quins són els riscos que creiem més rellevants? Les tensions geopolítiques, la fragmentació que comporta un augment dels aranzels i provoca l'encariment de les matèries primeres relacionades amb el que està passant a l'Orient Mitjà, que afegirien pressions inflacionàries que no serien bones per l'activitat econòmica.
I en aquest context, el Fons Monetari anima els estats a preparar reserves fiscals anticrisi i estabilitzar els seus comptes públics.
Doncs moltes gràcies, Rafael, per aquesta fotografia tan aclaridora.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost als atacs d'Isabel Díaz Ayuso. En un acte a Madrid ha advertit que cap president autonòmic representa més Espanya que la resta i ha volgut reivindicar l'actitud de col·laboració davant de la de confrontació. Anem cap a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona nit.
Hola, bona nit.
Dani, no ha mencionat directament la presidenta madrilenya, però no ha calgut, oi?
Sí, i això que ha parlat amb un fil de veu per culpa d'una afonia. Des de l'Ateneo de Madrid, Salvador Illa ha afirmat que Catalunya vol participar en la construcció d'una Espanya federal.
Catalunya no se va a ninguna parte. No nos vamos, nos quedamos. Pero no nos quedamos ni mudos ni callados. Somos parte de España y queremos, por tanto, también participar en la construcció d'Espanya.
I que ho vol fer amb respecte per la resta, però amb veu pròpia i amb les seues pròpies propostes, malgrat que diu alguns no ho entenen.
Ningún presidente ni ninguna presidenta de comunidad autónoma representa más a España que los demás. De España, y representando a una parte de España, también habla Cataluña. Esto parece que a algunos les sorprenda. Lo puedo entender. Parece también, a tenor de algunos comentarios, que a algunos les moleste. No lo puedo entender y tendrán que acostumbrarse.
I sense mencionar Díaz Ayuso, en cap moment s'ha referit a la seva plantada a Pedro Sánchez. S'ha preguntat en què beneficia els ciutadans i ha assegurat que el de la confrontació és un camí equivocat.
Perquè Dani, Isabel Díaz Ayuso ha explicat per què no anirà a la reunió amb Pedro Sánchez de la Moncloa i ha assenyalat el govern català.
Sí, ha dit que no vol ser còmplice de blanquejar l'acord per un finançament singular, com segons ella vol fer Pedro Sánchez, citant tots els presidents autonòmics a la Moncloa. Ho deia en una entrevista a la cadena COPE, on ha anat més enllà.
Cada uno de los consejeros de ella cobra más que un presidente autonómico. Tienen consejos y tienen organismos institucionales por miles de millones de euros de todos los españoles, a costa del sacrificio del ganadero de Murcia y del extremeño que tiene su pequeña empresa en una tienduca.
Però el que ha descol·locat a Feijó és haver de justificar a la presidenta madrilenya després d'haver dit que no anar a la reunió amb Sánchez seria un error.
No podemos explicarlo mejor. ¿Cómo no voy a respaldar a Ayuso? Por supuesto, lo hemos explicado muy bien ayer.
De portes en fora, el PP entenen que Ayuso es defensa així de l'assenyalament a la seva parella acusada de frau fiscal, però en privat lamenten que doni munició al PSOE per desautoritzar el lideratge de Feijó.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Els ajuntaments catalans demanen amb urgència un nou finançament per als ens locals que els permeti superar les dificultats financeres estructurals agreujades pel model actual que consideren injust i caduc. Jordi Corbalan, com ho argumenten?
Doncs els ajuntaments catalans van deixar d'ingressar l'any passat 500 milions d'euros pels canvis a l'impost de les plusvàlues. El límit de dèficit marcat per l'Estat, que obliga els ens locals a assolir un superàvit del 0,2%, implicarà aquest any ajustos als comptes municipals per valor de 620 milions d'euros, tot plegat mentre que les despeses els pugen. De fet, només en energia els ajuntaments gasten 130 milions d'euros més que abans de la pandèmia. L'Associació Catalana de Municipis ha recollit totes aquestes dades en un portal, l'Observatori de les Finances Locals. El seu vicepresident, Jaume Oliveres, demana al govern espanyol canvis estructurals per donar aire al món local.
Els ajuntaments, en línia general, hem anat mantenint un bon nivell de gestió. Ara, és evident que les dificultats cada vegada van creixent més, per tant, hem de buscar un finançament molt més estable i perquè es doni més estabilitat als ajuntaments.
Els municipis també denuncien que tenen 2.700 milions d'euros de romanents d'estalvi congelats que no es poden gastar si no és per amortitzar deute o per a inversions que autoritzi l'Estat.
I a Sant Cugat del Vallès, una regidora de la CUP denuncia assetjament per part d'un militant de la Joventut Nacionalista de Catalunya, Martí Ferrero.
La regidora anticapitalista Ariadna Sierra ha aprofitat una sessió municipal per deixar retratat el seu assetjador.
Va venir, es va personificar aquí i ens va portar condons, literalment dient que volia evitar que ens reproduïssim. Va venir a un espai en el qual jo treballava de forma voluntària a portar-me encara més condons. Sembla que la meva vida personal i amb qui follo i deixo de follar també li interessa moltíssim. Tant que m'ha preguntat per un missatge privat amb quants policies nacionals m'havia relacionat o m'havia anat al llit.
La secretària general de la JNC, l'Organització Juvenil de Junts, Ariadna Urroz, ja ha demanat disculpes a la regidora de la CUP i a través de les xarxes ha anunciat que actuaran disciplinàriament contra el militant. També ha desmentit que tingui cap responsabilitat en la Direcció Nacional de la Formació. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha agraït la celeritat de la JNC a l'hora de reaccionar davant d'un cas que té llat de reprovable vingui d'on vingui. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, també de Junts, ha compartit la condemna dels fets.
Catalunya nit.
Benjamin Netanyahu i Anthony Blinken s'han reunit avui a Jerusalem per analitzar la situació de tots els fronts oberts que té Israel al Pròxim Orient, Gaza, el Líban i l'Iran. El primer ministre israelià i el secretari d'Estat nord-americà coincideixen que la mort del líder de Hamas, assassinat, recordem-ho, la setmana passada, obre una finestra d'oportunitat a la franja. Mentrestant, l'ofensiva israeliana al Líban continua i en les últimes 24 hores un atac a prop de la principal hospital de Beirut ha causat 18 morts. Jerusalem, Roser Oliver Olivella.
Sense cap declaració final, Blinken i Netanyahu s'han reunit durant 2 hores i mitja. Només hi ha hagut els comunicats respectius en què per part nord-americana es diu que el secretari d'Estat ha demanat que s'aprofiti la mort de Sinwar per arribar a un acord per alliberar els hostatges i acabar la guerra a Gaza. També ha exigit que s'incrementi l'entrada d'ajuda humanitària a tota la franja. Els dos mandataris han parlat de la situació del Líban, on Hezbollah ja ha anunciat que no hi haurà negociacions mentre es mantingui l'ofensiva israeliana. Un cop més, no sembla que Blinken, que és la 11a vegada que ve a Israel des del 7 d'octubre, hagi aconseguit grans resultats. El secretari d'Estat nord-americà també ha expressat la seva solidaritat a Netanyahu per l'atac amb drons dissabte passat contra la seva residència a la ciutat de Cesarea. Hezbollah ha assumit avui l'autoria exclusiva d'aquest atac, desvinculant-lo de qualsevol participació iraniana. Fins avui, la censura militar no ha permès la publicació de les imatges on es veu que un dron va impactar contra els vidres blindats del dormitori del primer ministre i la seva dona, que no eren a casa. Un exoficial dels serveis d'intel·ligència diu que no va ser per casualitat que la parella hagués marxat, insinuant que tenien alguna informació sobre la possibilitat d'un atac. Els veïns s'han queixat a la premsa que no hi va haver cap alarma i que això també els va posar a ells en perill.
I a Ucraïna, la guerra ha agreujat considerablement la davallada demogràfica del país, que en només 2 anys ha perdut 8 milions d'habitants, segons les Nacions Unides, és a dir, la mateixa població que Catalunya. La majoria, prop d'uns 7 milions, són refugiats, però també s'hi combinen altres factors, com la baixa natalitat, Albert Manyà.
Fins al punt que el país té una de les taxes de naixements més baixes del món, un fill per dona, quan es calcula que calen 2,1 fills per dona per mantenir l'estabilitat de la població. Això, sumat a l'augment de la mortalitat per la guerra i la migració, deixa Ucraïna en una crisi demogràfica que pot ser un llast, com adverteix la directora regional del Fons de les Nacions Unides per a la Població, Florence Bauer.
La població d'Ucraïna ha disminuït en més de 10 milions de persones des de l'inici de la guerra. Això també representa una enorme pèrdua de capital humà, que és tan important per la recuperació i la reconstrucció del futur d'Ucraïna.
L'envelliment i la disminució de la població és una tendència general a l'est d'Europa, però en el cas d'Ucraïna és més accentuat. Si es mira l'evolució des de la Primera Guerra, el 2014, la caiguda, com sentíem ara que deia Bauer, és de 10 milions d'habitants. Llavors hi vivien uns 45 milions de persones, per tant, ha perdut una quarta part de la població.
I això que està generant molts debats i molts problemes per al president Zelensky, es discuteixi donar una doble nacionalitat, per exemple, els que estiguin a fora, doncs mentre ell té tots aquests mal de caps, el president rus Vladimir Putin exhibeix lligams internacionals fent d'anfitrió en la cimera dels BRICS, els anomenats països emergents, que des d'avui es fa a la ciutat russa de Kazan. Diverses trobades bilaterals amb els líders, alguns dels socis com la Xina, l'Índia o Sud-amèrica, han precedit un sopar informal del que el Kremlin bateja com la nova majoria mundial.
En un moment en què Putin és rebutjat per Occident i perseguit pel TPI per la guerra ucraïna, el líder rus ha volgut escenificar la importància d'aquest grup, fundat el 2006 per establir una alternativa a l'hegemonia nord-americana i europea. Representen un terç de l'economia mundial i la meitat de la població, i l'ambició de Putin és créixer més.
Amb els anys marcats pel nostre treball conjunt, l'autoritat dels BRICS i la seva influència han augmentat. Tenim la intenció de reforçar-ho encara més.
Putin ha qualificat d'estimat amic el líder xinès Xi Jinping, que li ha respost que en un context internacional caòtic, l'amistat profunda que uneix els dos països no canviarà pas. En aquesta línia, el líder del Kremlin posa aquesta relació com a exemple a seguir.
La cooperació russo-xinès en les relacions internacionals actua com un dels principals factors d'estabilització en l'àmbit global. Tenim la intenció d'augmentar encara més la coordinació en totes les plataformes multilaterals per garantir la seguretat global i un ordre mundial just.
I del que parlàvem tot just ara, d'Ucraïna, no sé si n'han arribat a parlar.
Doncs sí, el líder indi Narendra Modi ha reclamat que el conflicte es resolgui per vies pacífiques. S'ha ofert a intercedir, Putin ho veu bé, afegint també en aquest paper la Xina i el Brasil. En tot cas, la declaració final de la cimera, que s'acaba dijous, hi haurà una posició comuna sobre aquest tema.
Molt bé, moltes gràcies, Albert. Canviem de continent. Falten exactament dues setmanes per a les eleccions nord-americanes del dimarts 5 de novembre i si bé les enquestes indiquen un virtual empat entre Donald Trump i Kamala Harris, el país corre certa sensació que Trump és més a prop que mai de retornar al despatx oval. Per això anem en directe cap a Washington. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Aquesta sensació, dic, que Donald Trump es va acostant cada cop més a la victòria, no sé si es combina amb una certa incredulitat per les decisions de la campanya de Harris.
Bé, o incredulitat, o si més no sorpresa, però el cert és que hi ha nervis, que hi ha ansietat i que els nord-americans ja no saben què pensar ni preveure què pot passar. Perquè fa un mes semblava que Harris ho tenia de cara, però els últims 10 dies les tornes han canviat i fins aquest diumenge Trump era de cop qui liderava les projeccions finals per primer cop des de principis d'estiu. Però és que més enquestes ahir, avui, que semblen ser més favorables a Harris i el personal ara mateix... confós. Els models que prediuen què passarà en base a ponderar desenes de factors pinten un panorama d'emoció total. Nate Silver, que és un estadístic expert en això, diu que Trump guanya en un 53% dels casos, Harris un 47%. L'altre model, Project 538, parla d'un empat tècnic a 50%. Han fet 1.000 simulacions. D'aquestes 1.500 les guanya Trump, 497 Harris, i atenció, hi ha 3 casos d'aquests 1.000 en què no hi ha guanyador final. Això són escenaris que poden passar. De 1.000 possibles, en 3 no hi ha guanyador. Ja ho explicarem si passa. Mentrestant, com deies, les campanyes respiren aires diferents. A la de Trump hi ha certa moral de victòria. L'expresident porta un ritme d'actes diaris arreu del país amb certa sensació que va per davant, i en canvi Harris s'ha sorprès amb algunes decisions una mica estranyes. Per exemple, avui, dimarts, no ha fet cap acte públic, no ha anat enlloc i només se la podrà veure per televisió en una entrevista. I a més han anunciat que aquest divendres, a finals de setmana, anirà a Houston, Texas. I això ha sorprès perquè, en principi, Texas sembla un estat que és impossible pels demòcrates i fa la sensació que és una pèrdua de temps i de diners tan a prop de les eleccions anar-se'n a un lloc on ja saps que no guanyaràs. De fet, fixa't, feia 30 anys que tan a prop d'unes eleccions no hi havia actes electorals a Texas. Clar. Perquè tothom sap que hi guanyaran els republicans. Per tant, Harris aquest divendres trencarà aquests 30 anys de sequera d'actes presidencials a Texas a prop de les eleccions.
Bé, a veure si té algun impacte. Ara, mentre t'escoltava, pensava que és curiós com quan es parlava de si Biden havia de plegar i si havia de ser Kamala Harris la substituta... un dels arguments era que Kamala Harris no tindria suficientment temps, que les eleccions estaven massa a prop com per acabar-se de fer el nom, i ara resulta que potser se li estarà fent massa llarga la campanya, que li hagués anat millor, segons algunes enquestes, fa una setmana, que
això
no pas
segur.
Ara.
Sí. Això segur. El que passa que ara potser diu no, necessito aprofitar aquests 10 dies que queden per revertir la situació, però certament és interessant.
Sí, sí, és veritat que aquí fins a l'últim minut no podem donar
això
res per fer.
Això és com els partits del Madrid, Manel.
Exacte, que... mira, 2-2 ara mateix.
Per això mateix.
Sí. Per cert, et volia preguntar, que he sentit que ho explicaves i ens té a tots encuriosits, la qüestió aquesta relativa al milió de dòlars que Elon Musk ha promès als votants republicans registrats en estats claus. Explica'ns-ho bé, això.
Sí, de fet, com que estem vivint un cicle electoral increïble, doncs estem veient coses que no s'havien vist mai. Efectivament, Elon Musk està regalant diners a gent que es registri per votar. Als Estats Units, per votar, no n'hi ha prou amb tenir el DNI, diguem. Has d'estar registrat per votar, i si canvies de domicili, per exemple, t'has de registrar. Doncs bé, està prohibit pagar algú per registrar-se, i encara més pagar algú perquè vagi a votar. El que està fent Elon Musk és fer un sorteig, que no és pagar directament, però és un sorteig. Ahir ja va fer el primer sorteig. Farà un sorteig cada dia entre les persones que demostrin que han registrat altres persones per votar, $1 milió. I avui el que hem sabut és que això ja va a camí de la Fiscalia General i de la Fiscalia de Pennsilvània. Un grup d'exalts càrrecs del Partit Republicà, remarquem, del Partit Republicà, per tant, haurien de ser propers a Trump, han enviat una carta als dos fiscals reclamant que s'investigui aquest pagament perquè entenen que són completament il·legals i que mai s'havia vist res igual als Estats Units. Que és veritat, mai s'havia vist res igual. Diversos experts, són catedràtics de dret, a més, es posen d'acord en dir que aquests pagaments van en contra de la llei. Fixeu-vos, la llei diu: qui conscientment i amb voluntat pagui o ofereixi pagar o accepti pagaments per registrar-se o per votar, haurà de rebre una multa de no més de $10,000 i anar a la presó per no més de 5 anys, o les dues coses. Per tant, veurem si arribem a temps de tenir una resolució abans de les eleccions, queden dues setmanes. En tot cas, el que ja ha dit Musk és que estan augmentant de forma exagerada els registres de votants republicans a Pensilvània, cosa que confirmaria l'eficàcia d'aquest sorteig. En tot cas, són xifres que dona Musk, no les ha donat cap organisme oficial.
Ja, i molt qüestionable, evidentment, l'esperit, si vulnera l'esperit de la norma, diguéssim, també. En fi, moltes gràcies, Francesc, per una altra connexió ben interessant. Anirem fent més els pròxims dies, perquè ara sí que entrem a la recta final, eh?
Hashtag nervis.
Exacte. N'anirem parlant. Bona nit.
Adéu.
Hongria i Eslovàquia demanen que s'enterri el nou pacte migratori de la Unió Europea previst pel 2026 i reemplaçar-lo per un model que inclogui el trasllat de migrants a centres situats en països extracomunitaris considerats segurs. Els governs de tots dos països critiquen també la solidaritat obligatòria prevista al pacte europeu, que obliga a un repartiment de refugiats o a un pagament monetari com a compensació. Xavier Vilà, bona nit. Hongria ha liderat aquesta petició, eh?
Sí, el seu primer ministre, Viktor Orbán, ha demanat que s'avaluïn les sol·licituds d'arribada de migrants abans que entrin a la Unió Europea. Un model ja utilitzat per Budapest i ara emulat per Itàlia, que es proposa blindar el trasllat de migrants a Albània davant dels tribunals. Segons Orbán, el seu és l'únic model que funciona contra la immigració il·legal.
Podem dir amb la modèstia apropiada que l'única solució que ha funcionat fins ara contra la immigració il·legal és la representada pel model hongarès. Ningú hauria de poder entrar sense que s'hagi pres una decisió sobre el seu cas concret. Una persona només pot entrar si hi ha una decisió sobre el seu cas. S'han d'esperar fora. Qualsevol altra solució és inefectiva.
I què proposa exactament Orbán, Xavier?
Sí, el seu primer ministre, Viktor Orbán, ha demanat que s'avaluïn les sol·licituds d'arribada de migrants abans que entrin a la Unió Europea. Un model ja utilitzat per Budapest i ara emulat per Itàlia, que es proposa blindar el trasllat de migrants a Albània davant dels tribunals. Segons Orbán, el seu és l'únic model que funciona contra la immigració il·legal.
Podem dir amb la modèstia apropiada que l'única solució que ha funcionat fins ara contra la immigració il·legal és la representada pel model hongarès. Ningú hauria de poder entrar sense que s'hagi pres una decisió sobre el seu cas concret. Una persona només pot entrar si hi ha una decisió sobre el seu cas. S'han d'esperar fora. Qualsevol altra solució és inefectiva.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Passen 3 minuts de 2:15 de la nit. Avui és jornada de Champions i tenim l'atenció posada també amb el que està passant a Girona, amb un Tilivi. El Girona necessita bones notícies i sembla que avui, de moment, les té. David Ubach, bona nit. Com
bona
està
nit.
Anant això?
Manel, doncs bé, el Girona està guanyant 2-0. Ara acaba de marcar el segon al conjunt gironí. L'ha marcat de falta directa Juanpe, una de les novetats en l'11 avui de Michel Sánchez, un dels jugadors que du més anys al Girona. I ha donat tranquil·litat a Montilivi aquest gol perquè el Girona estava guanyant, dominant, però només per la mínima 1-0 des que el llindar del descans ha marcat el minut 42 Miguel, després d'una jugada personal d'Anjumà que ha situat l'1-0, 1-0 al descans, per tant, tranquil·litat a Montilivi, encara més amb aquest segon gol, ara 13 minuts pel final. Girona 2, Slovan de Bratislava 0, el Girona que sumaria els seus primers 3 punts a Europa.
Molt bé, per tant, el Girona, de moment que li van molt bé les coses, el Madrid ha començat fatal i ha anat millorant, eh?
Sí, vaja, per no perdre la tradició, 0-2 per dir al Madrid el descans contra el Borussia Dortmund, és la reedició de la final de l'any passat, però en la represa en qüestió de 2 minuts, primer gol de Rüdiger al 60, després de Vinícius al 62, el Madrid que ho ha igualat i ara té 15 minuts, el conjunt blanc ha abocat a l'atac buscant el triomf contra el Dortmund.
Molt bé, doncs moltes gràcies, David. A partir de les 11 ens ho expliques tot amb més detall.
I tant, d'aquí a mitja horeta ja donarem marcadors finals i com ha acabat aquesta jornada d'avui a la Champions.
Perfecte, fins després.
Fins ara.
Les entitats que treballen amb col·lectius de persones amb discapacitats esperen participar de la redacció de la nova llei que ha de regular l'exercici de les seves voluntats. El govern ha iniciat el tràmit parlamentari per modificar el Codi Civil català de manera que aquestes persones, amb l'ajut que els calgui, puguin decidir per elles mateixes. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Josep Tresserres, de la Federació d'INCAT, espera no només participar en el desenvolupament de la llei, sinó que aquesta compti amb suficients recursos.
Que som entitats que portem gairebé 40 anys donant suport a persones i, per tant, vull dir, el que necessitem és que se'ns escolti més en els que estem al dia a dia, en el terreny del dia a dia.
La llei ha de permetre fer un vestit a mida, diu la portaveu del govern, Sílvia Paneque, per cada persona.
Es treballarà en col·laboració amb entitats que en aquests moments ja estan desenvolupant aquestes tasques o similars i s'activaran els recursos que calguin en els casos que calguin. Els deia, doncs hi ha, malauradament, cada vegada més persones amb solitud no volguda, doncs que requeriran de més recursos.
S'amplia la figura de l'assistent a qüestions jurídiques, com ara fer un contracte de compra-venda o una herència.
I la síndica de Greuges demana a la Generalitat que no reclami els pagaments de la renda garantida de les persones que ho van cobrar indegudament per un error administratiu. És el cas que va destapar al Matí de Catalunya Ràdio, i és que hi ha com a mínim 2.300 persones amb una alta vulnerabilitat que hauran de retornar a l'administració 7.000 euros de mitjana per cap. En total, la xifra s'enfila a més de 17 milions d'euros. Maria Costa.
La síndica de Greuges demana que s'estudiï cas per cas a l'hora de resoldre els expedients. El director de Drets Socials de la institució, Jordi Sánchez, exigia això en declaracions a Catalunya Ràdio.
En tots aquells casos on no hi hagi hagut una activitat fraudulenta dels ciutadans i on hi hagi una responsabilitat per part de l'administració que ha comès un error o ha comès una demora en el temps innecessària en la reclamació d'aquests diners, el govern desisteixi de reclamar aquests pagaments en els ciutadans afectats.
Ara bé, en els casos dels ciutadans que no van comunicar els canvis, la síndica demana que es tingui en compte, per exemple, si tenen fills. Si és així, considera que s'ha de flexibilitzar el pagament, tal i com ho marca el Tribunal Europeu de Drets Humans. A tot això, també proposa estudiar si legalment es podria perdonar el deute mitjançant la llei d'acompanyament pressupostari.
I avui metges de medicina estètica han alertat que el 15% de les consultes que atenen són per resoldre seqüeles de tractaments fets per professionals no autoritzats. Denuncien que l'intrusisme laboral va a l'alça i adverteixen que, entre les seqüeles que més es troben, hi ha granulomes, obturacions de vasos sanguinis o cremades per al mal ús dels aparells. Ana Alfonso.
Els metges fins i tot s'han trobat casos en què els pacients havien tractat una taca amb làser per motius estètics en un centre no autoritzat i després, a la consulta mèdica, s'ha detectat que era una lesió cancerosa que ha empitjorat per culpa d'aquest tractament. Per això alerten que els tractaments estètics sempre els han de fer metges. També els més freqüents avui dia, com ara les injeccions de Botox o àcid hialurònic, que amb les xarxes socials s'han arribat a banalitzar. En parla el doctor Carlos Harne, que és vocal de la secció de metges d'estètica del Col·legi de Metges de Barcelona.
Y solamente un médico está formado para hacer frente a los efectos adversos que puede haber en medicina. En general, el riesgo cero no existe, por eso nunca podemos hablar de garantía absoluta. 100% estamos trabajando con tejidos biológicos que pueden dar respuestas no previstas.
La demanda de tractaments de medicina estètica ha augmentat molt en els últims anys. El 40% de la població espanyola s'ha fet un tractament alguna vegada i d'aquests, 7 de cada 10 eren dones.
Una mica més de 5 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. La meitat dels usuaris que es desplacen en patinet elèctric reconeixen que circulen contra direcció i 6 de cada 10 admeten que se salten els semàfors. Ho assegura el quart baròmetre de la mobilitat a Barcelona del RAC. Maria Costa.
Per tot plegat, l'entitat demana que hi hagi més formació i més controls pels conductors i que s'harmonitzi la senyalització i la normativa per tots els municipis de l'àrea metropolitana. Ho demana el cap de mobilitat del RAC, Cristian Verdagí.
En termes de convivència, no? Pensar que el patinet et portarà
de porta a porta, des del teu origen fins a la teva destinació, en qualsevol desplaçament, els usuaris de patinet hauran d'assumir que igual no poden arribar. I, per tant, sí, una part del trajecte igual ha de ser a peu. Aquí és on es genera gran part del fregament amb els vianants.
A més, segons l'enquesta, el 12% dels conductors admeten que tenen el patinet trucat.
Doncs per saber com ho veuen també els usuaris de patinet, el nostre company Jan Antúñez ha sortit al carrer. Jan, què n'han dit ells de tot plegat?
Doncs tots amb qui hem pogut parlar han coincidit que almenys alguna vegada han comès infraccions.
Sí, a veure, algun cas de semàfor amb vermell m'he saltat. Algun que entres top, que a vegades he anat per la vorera en algun carrer gran.
Anar en un carril de més de 30 i anar dues persones pujades a l'hora també és una altra infracció. I també saltar-me els semàfors, el semàfor.
Diria saltar en algun semàfor en vermell d'alguna via d'un carril.
Passar en vermell, això sí.
Sí, moltes, moltes. Sobretot de semàfors i d'anar per la vorera.
De fet, alguns, com acabem de sentir, ho tenen fins i tot normalitzat. També els hem preguntat si han modificat alguna cosa del seu patinet. I ens han dit això.
No me l'he trucat. O sigui, això ja tira bastant ràpid, no fa falta ara fotre-li més velocitat.
No, però sí que es pot fer. Però vaig anar a canviar-me una roda en una botiga i m'ho van oferir.
Jo mai me l'he trucat, però sí que conec alguns amics que sí que el tenen trucat. Corre molt més que un patinet normal, no té el limitador.
Tinc un amic que el té bastant trucat. Pel que m'explica és que instal·les una aplicació i tal, i llavors és com que pots anar el doble de ràpid del que aniries normalment.
En la majoria d'aquests casos n'han modificat la velocitat, malgrat el perill que suposa.
La plataforma Trens Dignes critica la falta de lideratge polític a les Terres de l'Ebre per reclamar millores al sistema de transports públics. Les demandes passen, sobretot, pel desplegament de l'ATM. Tortosa, Jordi Barranca.
I per les quals seria útil el desenvolupament de l'Autoritat Territorial de Mobilitat, aquesta ATM que la Generalitat ja va anunciar fa uns mesos. Cinta Galeana és una de les portaveus de l'entitat.
Nosaltres també som una plataforma, però després ens sentim molt tots sols perquè no hi ha un grup d'alcaldes o de consells comarcals o de polítics i administració que demane una solució definitiva i a llarg pla, sobretot el que està passant.
Entre les demandes hi ha la d'un nou avant que sortís a les 7 del matí d'Ulldecona, la dels 4 Euromet al dia que s'aturessin a l'Aldea o la de trens directes a Barcelona. Josep Caçadors, portaveu també de l'entitat.
Hi ha trens que tenen que anar directes a Barcelona. Si no, no és que no siguin competitius, és que no servixen.
I és que recorden, ara mateix és més ràpid viatjar des de Tortosa a Madrid amb alta velocitat passant pel Camp de Tarragona que no pas anar des de Terres de l'Ebre fins a Barcelona amb un tren regional.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Doncs anar passant pàgines del calendari, ja podem dir que la setmana que ve és la castanyada i les perspectives pel que fa a la producció de castanya del Montseny encara són incertes. El que havia de ser una campanya excel·lent se n'ha anat en orris amb el vent i les temperatures altes. Molts castanyers de Viladrau s'han quedat ben pelats. Per contra, el bon funcionament de les finques de la banda gironina permetrà salvar la campanya. Viladrau, Nati Adell.
El responsable del Centre de Manipulació de la Castanya, Joaquim Soler, parla de la cara i la creu d'aquesta campanya tan canviant.
Era la previsió de la millor campanya. Al cap de 6 dies això es va canviar totalment i ho vam veure molt negre. I després, per aquelles coses, ens vam adonar que això no havia passat a tot arreu. I després, aquestes finques que no ha passat, molt bé. Per tant, tenim la cara fosca i tenim la cara maca, cada dia va més, i esperem, com a mínim, que ens compensi la part que hem perdut amb aquestes altres finques.
Confia en arribar a les 12 tones de producció de l'any passat. Recordem que la castanya de Viladrau només té un 2% de quota de mercat. La majoria de les castanyes que ens mengem aquí venen de Galícia.
Voleu la castanya d'aquí o la de fora? Clar, si aneu per un tema de preu, és que ja no cal ni que agafeu la nostra. És que nosaltres cuidem els boscos, generem feina al territori. Clar, els altres no. No saps qui hi ha darrere.
Aquest any, això sí, la qualitat de les castanyes que han aguantat és molt bona i els preus es mantenen estables.
I acaba d'acabar la gala The World's 50 Best Bars, és a dir, els 50 millors bars del món que es feia a Madrid aquesta nit en la 16a gala que reconeix els millors bars i cocteleries mundials. I aquest 2024 No sé si hi ha hagut canvis, això ho sap l'Òscar Callau, que ho ha estat seguint, perquè el que sabem és que els últims 12 mesos podíem dir que el millor bar del món era aquí a Barcelona i era el Sips. Com està anant la gala o com ha acabat això?
Doncs mira, el títol de millor bar de còctels del món se l'han dut aquest any al Handshake Speakeasy a Ciutat de Mèxic. I el bar Leone de Hong Kong ha aconseguit la plata. El bronze sí que ha estat per al bar Sips de Barcelona dels barmans Simone Caporale i Marc Álvarez.
At number 3, from Barcelona, the best bar in Europe is Sips!
Així doncs, el local del carrer Muntaner s'ha mantingut al podi dels millors bars del planeta, al tercer lloc de la llista i millor bar d'Europa, però baixa dues posicions, ja que era el número 1 mundial del 2023. La cocteleria Paradiso dels barmans Giacomo Giannotti i Margarita Sader, situada al barri del Born, es manté al top 10, però també baixa de la quarta a la desena posició. Un bar madrileny que jugava a casa, Salmón Guru, ha entrat al lloc número 23, però també baixa perquè estava al 16. La llista, en general, ha estat dominada, com sempre, pels bars de ciutats anglosaxones, com Londres, Nova York o Melbourne, i grans capitals continentals com París, Tòquio o Ciutat de Mèxic. Els millors bars els vota una acadèmia de 700 experts internacionals que recluta l'organització independent The World's 50 Best, que és la mateixa que tria els millors restaurants i hotels.
Molt bé, per tant, el Sips, bronze, no està malament, millor bar d'Europa, està molt bé.
Tercer del món, que tots els que han ensenyat tenien un disseny, unes copes, unes creacions. L'han destacat encara per la seva experimentació.
Molt bé, ja m'agradaria a mi ser el tercer millor del món en alguna cosa.
I tant, el que sigui,
Sí, el que sigui. Gràcies, Òscar.
Bona nit.
Què és la veritat? ¿Cuál es el origen de todo eso que acordamos llamar lo verdadero? ¿Dónde descansan los cimientos de las respuestas correctas?
Doncs mentre us ho rumieu, us expliquem que el Teatre Goya es converteix en una festa amb la Comèdia de los Errores, un clàssic de Shakespeare portat a escena per Andrés Lima i Pepón Nieto. El muntatge és una reivindicació del dret a l'error i a equivocar-se, però jo no m'equivocaré si dic que la Marta Vives ja l'ha vist perquè les veu totes.
Vet aquí una festa esbojarrada encapçalada per dues parelles de bessons, Antífolo de Siracusa i Antífolo d'Efes, els amos de Dròmio de Siracusa i Dròmio d'Efes, els seus criats. Dues parelles de les antípodes, dos pols oposats que quan s'uneixen apareix la idea que la veritat en realitat es troba entremig de tots ells. Un homenatge a les comèdies d'embolics, als personatges grotescos, a les portes que s'obren i es tanquen, i on l'error és la resposta de totes les preguntes, però sobretot un homenatge al teatre de Shakespeare. Albert Boronat, l'adaptador, ha transfigurat tot el text original, fins i tot també en el volum de la companyia. En aquesta ocasió, la vintena de personatges del text estan interpretats per només 6 actors, tot homes, que canvien constantment de rol per poder cobrir tots els papers al llarg de gairebé 2 hores que dura l'espectacle. Pepón Nieto, que feia 10 anys que no venia a Barcelona a fer teatre, encapçala el repartiment i amb els seus companys s'ho passa pipa davant d'un públic amb ganes de desconnectar una estona i riure's de totes les equivocacions i agafar el guant de quan diuen que potser si ens poséssim a la pell de l'altre les coses anirien millor.
Señora, yo quiero ir a Marseille con mi primo. ¿Me ayuda?
Claro, por supuesto. Tú no te preocupes.
¿Cuándo?
Pues no sé, cuando se pueda.
Aquesta pel·lícula sobre la immigració a Andalusia s'ha presentat avui al Festival de Valladolid sota la direcció d'Elena Manrique. És l'òpera prima d'aquesta productora que aquest cop es posa darrere la càmera per narrar una tragicomèdia sobre les relacions de poder i les diferències entre classes socials. Fin de Fiesta opta a l'Espiga d'Or del festival. I allà al festival hi tenim la nostra enviada especial a Valladolid, que és la Montse Pujol.
Bona nit. Elena Manrique, productora de títols com L'Orfanato o Celda 211, dirigeix ara el seu primer llargmetratge per explicar una història que parla de la soledat, del racisme i de les diferents classes socials que previuen, malgrat, diu, que passin els anys. En declaracions a Catalunya Ràdio, Elena Manrique ha definit Fin de Fiesta com una sàtira sobre la diferència de classes en una història on la protagonista s'ho replanteja tot.
El vivir en estos dos mundos, entonces, que no aceptas ni tu edad, ni aceptas que todo aquello que tuviste ya no lo vas a tener, no aceptas que el mundo cambie. Entonces ese migrante que aparece en su casa, de alguna manera, le obliga a ella a replantearse dónde está ella y quién es ella, ¿no?
L'actriu Sònia Barba interpreta el paper d'aquesta senyora de la casa andalusa que descobrirà que un immigrant s'ha amagat a casa seva.
A Carmina, mientras el que esté, el que tenga al lado le sirva para algo o de algo, ya le va bien. En el momento en el que esto no ocurre, ya no le interesa.
La pel·lícula es va presentar al passat Festival Internacional de Cinema de Toronto.
Deu minutets per arribar a les 11, però hi podríem anar afegint horetes i tampoc podríem explicar tot el que passa al món, això és impossible, i ens agrada posar-ne exemples. Avui, Natàlia Ramon, què no ha cabut al Catalunya Nit?
Avui, abans de res, et vull fer una pregunta, Manel. A tu t'estressen les eleccions?
No, en general no. Però un punt d'estressant sí que tenen, és veritat, sí.
Doncs els Estats Units, que com hem sentit ara fa una estona en Francesc Garriga, d'aquí 15 dies han de votar o Kamala Harris o Donald Trump, les eleccions estan provocant estrès a la majoria dels nord-americans. Això segons un estudi que publica avui l'Associació Nord-Americana de Psicologia.
Déu-n'hi-do.
De moment, les enquestes, les electorals, ara vull dir, diuen que qui arribi a la Casa Blanca ho aconseguirà per un estratíssim marge de vots. I aquesta incertesa de qui serà el guanyador és el que està provocant estrès al 69% dels enquestats. Això s'ha fet un estudi amb més de 3.000 persones adultes. Però és que, a més, també estan estressats pel futur. És a dir, el 77% dels enquestats diuen que els provoca estrès el futur econòmic del país en funció de qui sigui el proper president. Però això també els té molt amoïnats.
Sí.
I encara, una última dada, 7 de cada 10 persones enquestades diuen estar molt amoïnades per si les eleccions presidencials porten una espiral de violència. I fins al 50% creu que aquestes eleccions, això ja és més apocalíptic, podrien suposar la fi de la democràcia americana.
Mare meva, doncs sí, sembla? Ara sí que m'he estressat.
Jo també.
Ara m'he estressat jo de cop i volta. En fi, posem-hi una mica de calma. No sé si dir darrerament, però darrerament també, estem escoltant moltes disputes entre líders polítics, algunes entre diferents partits, PP i PSOE, per exemple, o Esquerra i Junts, de vegades dintre d'un mateix partit, està passant Esquerra, de vegades quan hi ha campanyes electorals, ho estem veient als Estats Units, que els líders polítics se les diuen força grosses. Tenim aquí l'Anna Ramon, benvinguda.
Bona nit, Manel.
Aquestes disputes polítiques, aquests, llançar-se retrets de vegades de manera contundent, avui ho hem de portar al món salvatge, que a vegades ja s'assemblen una mica. Com ho farem, això?
Home, això és un tamarro, Manel. O sigui,
estem bo, no?
I tant. Tu pensa que les baralles, això que es diu, que hi ha dos galls amb un galliner, no?
Sí,
o sigui, les baralles entre galls ja neixen a la natura i poden arribar a ser despietades també en el món natural, no? O més, encara, no? Perquè pensem que entre elles hi ha una cosa vital en joc, la vida, la supervivència. Els animals no defensen res més que poder tirar endavant o poder-se reproduir. Per tant, doncs, la voluntat de deixar passar els teus gens davant de l'altre d'una generació a una altra, pues, és una força que t'empeny. I, per tant, jo avui us retrato una de les baralles dialèctiques que més s'ha sentit a aquest inici de tardor. Unes trobades entre líders, que en aquest cas podem veure a les muntanyes dels Pirineus i del Prepirineu català, i que les sabrem reconèixer si parem l'orella i escoltem aquest so.
A veure... Sí, aquí tenim dos personatges discutint-se?
Sí.
Qui eren?
Doncs fa respecte a escoltar-ho, suposo que sí. Més d'un potser sí, fins sí. I tot li fa una mica de por, però no hem de patir. Això és la brama d'un mascle cérvol, herbívor i, en principi, inofensiu per nosaltres. I és que aquestes setmanes, entre mitjans de setembre i avançat l'octubre, mitjans d'octubre, com cada any doncs, hem tingut la sort de poder sentir aquesta brama pels nostres boscos. És un espectacle de la natura. Tots aquests mascles doncs, bramen pel bosc i pels prats i el que volen és aconseguir l'harem de femelles més gran. quedar-se'l per ells, diguéssim. A banda de bramar, també fan una altra cosa molt sexy, Manel.
A veure.
Avui és un tema amb molta testosterona.
Estic preparant.
Vinga, doncs el que fan és pixar-se a terra,
hòstia,
refregar-se tot ells, la panxa sobretot, i tot el cos amb el seu propi pipí, per doncs, tenir una olor forta que també cridi aquesta atenció de les
famílies. Això sí que és anar molt de mascle, eh?
Sí, sí,
aquí s'han passat, eh? S'han passat. O sigui que primer intenten lluir l'olor o pudor, hauríem de dir aquí, del pipí, més que si tinc les banyes més grosses que les teves?
Bé, les banyes també són importants. És a dir, primer va la brama, després sí, també el tema aquest del pipí, però si després encara entre els cèrvols es troben, pot haver-hi un cos a cos per aconseguir doncs, aquestes femelles.
O sigui, l'últim recurs són les banyes.
Sí, no sé si l'últim estrictament, però podríem dir que és un últim recurs. Sí, sobretot en el contacte més tu a tu. Aquestes banyes han de ser ben grosses. De fet, com més grosses i més puntes estiguin les femelles, doncs també més números tindran d'enamorar-se, entre cometes, d'aquest sí, mascle, perquè vol dir que porten una genètica molt bona. Però, a més, també a l'hora de lluitar, doncs, el tenir-les ben grosses pot fer doncs, que a la batalla tinguis més èxit. Jo, de fet, aquest any he anat a escoltar la brama i he tingut sort perquè m'han explicat moltíssimes coses sobre aquestes banyes i te'n porto algunes que potser no t'imaginaves. Vols que te les expliqui?
Sí, vinga.
Sí? Vinga, va. Doncs mira, jo pensava que cada punta de la banya era un any de vida del cèrvol i que, per tant, doncs, si tenies 5 puntes, doncs volia dir que tenies 5 anys. I això no és així, anava equivocada. L'edat del cèrvol només es pot saber el primer i el segon any de vida. El primer any de vida, el cèrvol mascle, perquè és l'únic que tindria banyes, les femelles no en tenen, és capaç de desenvolupar dues banyetes fines, que són com dues vares d'una sola punta. Per tant, si veiem un cèrvol així, és que és un cèrvol que té un any. L'any següent, aquestes banyes li cauen, que això és sorprenent, la gent no ho sap, però les banyes dels cèrvols els hi cauen cada any i les canvien per unes de noves. Les següents que surten són com les dents, cauen perquè surten les següents per sota, tindran dues vares, val? Tindran una punta, no? O sigui, seran com una forma de forquilla. Per tant, si veiem un cèrvol amb unes banyetes en forma de forquilla, sabrem que té 2 anys. Però a partir d'aquí li cauen i el proper any ja li surten les seves banyes definitives, que també li aniran caient, però sortiran sempre amb aquella forma.
O sigui que als 3 anys ja pot tenir més puntes que 3.
Correcte, i dependrà de la genètica. Pots tenir molta sort i tenir unes banyes enormes perquè tens una genètica molt bona, o que et surtin unes banyes una mica mediocres perquè, doncs, bueno, aquesta és la teva genètica.
I després haver de ser el cèrvol més simpàtic del bosc.
Exacte.
On no arriben les banyes, després t'ho has de currar.
T'ho has de currar amb altres estratègies que tinguis. I l'últim que vaig aprendre que em va cridar molt l'atenció és què fan d'aquestes banyes que els hi han caigut.
Què en fan?
Perquè nosaltres les posem sota el coixí perquè vingui el ratolí Pérez.
Ah, bueno, jo encara no he tingut l'oportunitat de buscar banyes. Però què fan ells amb les seves banyes caigudes, pobres?
Ells se les mengen.
Ah, sí?
Les roseguen.
Bueno, bé, reciclar.
No se les mengen totes sempre, però les roseguen molt perquè és una font de calci i de nutrients, de minerals, imprescindible per ells.
Clar que sí, un reciclatge ben profitós. Està molt bé. Doncs molt interessant, moltíssimes gràcies.
A tu, Manel.
Avui la Gemma Puig arriba més animada que mai, però aquesta cançó que ha d'amagar un missatge, jo de moment no el sé llegir. Quin temps ens espera per demà? Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs mira, aquesta és una cançó del Frank Turner que es diu Little Change, perquè demà tenim pocs canvis. És a dir, tindrem un dia com avui, amb matí, amb núvols, amb alguna primera gota cap al terç, i a la tarda tornaran els ruixats. No tan intensos com aquesta tarda, que Déu-n'hi-do el que ha descarregat amb força estones. Els ruixats han caigut amb intensitat. 53 litres al Canós, a Tàrrega, 51 a Guissona, 33 a Berga. Per tant, ruixats molt localitzats. Demà en tornarem a tenir, si fa no fa, les mateixes comarques, Prepirineu, Catalunya Central, Prelitoral, però no seran tan significatius. I les temperatures no variaran gaire. Per tant, demà, un dia amb pocs canvis.
Molt bé, doncs ara sí, ara ja ho hem entès. Moltíssimes gràcies. Fins demà, Gemma.
Bona nit.